Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 9 de juny del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. La calor de ple estiu anirà pujant esglaons cada dia durant aquesta setmana, arribant al punt màxim aquest mateix dimecres. Les temperatures podran arribar als 30 graus a la mateixa costa al llarg del cap de setmana i podran acostar-se als 35 graus a l'interior de la comarca. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Begú ha iniciat el procés de renovació de les escoles velles per millorar l'eficiència i l'accessibilitat d'aquest edifici. A més, l'escola Torres i Jonama de Palafrugell celebra els 100 anys de la inauguració del centre amb actes durant aquesta setmana i la Fundació Jordi Comas Matamana i la Fundació Barça van celebrar aquest passat divendres a l'hotel Aromar de Platja Aro l'acte de cloenda del campus d'ocupabilitat 2025 emmarcat dins el programa Joves Futur Més. De seguida ampliem tota aquesta informació avui, però a més conversarem amb la directora artística i pianista Emma Stratton sobre el festival clàssic Pals que enguany celebra la quarta edició d'aquest certamen i com cada dilluns també parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguet. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a Ferran Castelló, bon dia Ferran.
Hola, bon dia Maria.
També tenim a la Carla Saló, bon dia Carla.
Hola Maria, bon dia.
Saludem també a la Mariona Fernández, bon dia Mariona.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'Anna Salvador, bon dia Anna.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. És que tal com explicàvem, Begú ha començat el procés de renovació de les escoles velles per millorar l'eficiència i l'accessibilitat, Anna.
Les obres començaran aquest dijous i duraran mig any. Entre les millores previstes hi ha la instal·lació d'una caldera de biomassa, la renovació de la xarxa elèctrica i la millora de l'aïllament. També es repintarà l'interior i es renovarà la senyalització de l'edifici.
I l'escola Torres i Jonama de Palafrugell celebra 100 anys amb diversos actes aquesta setmana, Ferran.
Al llarg de la setmana faran una tertúlia, portes obertes, un sopar, cantades i un acte institucional al Teatre Municipal, entre altres. El gruix principal de les propostes seran el pròxim divendres i cap de setmana.
I la Fundació Jordi Comas Matamala i la Fundació Barça van celebrar aquest passat divendres a l'hotel Aromar de Platja Aro l'acte de cloenda del primer campus d'ocupabilitat 2025 emmarcat dins el programa de Joves Futur Més. Carla.
Aquesta iniciativa té com a finalitat oferir noves oportunitats formatives i laborals a joves extutelats de Catalunya d'entre 18 i 25 anys. El campus d'ocupabilitat 2025 ofereix 3 estades formatives intensives. Aquestes estades arribaran a unes 50 de joves derivats d'entitats socials.
I la Fundació Vilacases homenatja Marcel Martí amb l'exposició Ritme i Matèria. Ferran.
La mostra revisita l'obra d'un dels grans noms de l'escultura catalana del segle XX i posa de relleu la seva constant recerca del ritme i dels espais interiors a través d'un ampli domini de la matèria. La inauguració s'ha fet aquest dissabte al migdia.
I seguim parlant de cultura perquè la Bisbal d'Empordà es prepara per viure una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que aquest any celebra el seu 30è aniversari, Carla.
La cita serà del 18 al 20 de juliol. Durant 3 dies, les places i carrers de la ciutat acolliran més de 45 espectacles, protagonitzats per 27 companyies. La programació d'aquesta edició destaca per l'aposta decidida pel circ contemporani i les noves creacions.
I Ferran Palau va omplir aquest passat dissabte a la plaça de l'Església de Gualta en un nou concert del Festival Ítaca.
El públic va exaurir les entrades per escoltar el cantautor, que va presentar el disc Plora aquí. A l'escenari, Palau va estar acompanyat per una banda d'artistes empordanesos i pel productor Jordi Mates.
el Museu de la Mediterrània acollirà un debat per preparar la població del Baix Ter davant el possible risc d'inundacions. Mariona.
Dijous 12 de juny, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí serà l'escenari del 5è debat públic sobre el risc d'inundacions al Baix Ter. La jornada oferirà consells pràctics per protegir-se d'un fenomen cada cop més freqüent a la zona.
I la desena edició de la Fira de la Gamba de Palamós ha servit 500 quilos de gamba de Palamós i ha venut més de 40.000 tiquets.
La desena Fira de la Gamba de Palamós ha tornat a batre rècords. Aquest dissabte s'han servit 500 quilos de gamba i s'han venut més de 40.000 tiquets en una jornada plena de gastronomia, show cookings i activitats per tots els públics.
I encetem breument la plana esportiva perquè Rafa Cabanillas ha guanyat la Marnatoni Dreams de Begur i fa un pas gegant cap a l'obtenció del títol de la Copa del Circuit 2025.
Rafa Cabanillas i Ona de Miguel han guanyat la Marnatoni i Dreams de Begur en la distància de 7 quilòmetres, sumant la tercera victòria consecutiva al circuit. La jornada ha comptat amb condicions òptimes i un fort dispositiu de seguretat. La pròxima prova serà a Sant Feliu de Guíxols el 28 de juny.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el Partit Popular ha reunit aquest diumenge a la plaça d'Espanya de Madrid milers de persones en una protesta contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. La manifestació sota el lema Màfia o Democràcia tenia l'objectiu de pressionar per un avançament electoral. Segons el Partit Popular, hi han assistit unes 100.000 persones, mentre que la delegació del govern espanyol ho ha rebaixat a la meitat, a 50.000. I canviant de tema, perquè 9 dones acusen a la actor i cantant Jared Leto de comportaments sexuals inapropiats durant anys, també amb menors d'edat. Ho ha revelat una investigació publicada aquest passat dissabte per la revista Airmail i que recullen diaris com The Guardian i TMZ. Les dones denuncien que l'actor guanyador de l'Oscar els va fer propostes i comentaris de to clarament sexual, intimidatori, fins i tot sabent que la majoria encara eren menors d'edat. Algunes d'elles dibuixen un patró de comportament que descriuen com a de depredador, aterridor, inacceptable. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra estan buscant l'autor de l'apunyalament aquest diumenge a la matinada que ha deixat una persona ferida greu a l'entrada d'una discoteca de Lleida. Fons policials han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha rebut l'avís a 6:45 del matí per una baralla multitudinària al carrer amb una vintena de persones implicades. Quan els agents han arribat al lloc dels fets i han trobat una persona ferida per arma blanca, a qui han traslladat a l'hospital. De moment no s'han fet detencions i la policia encara busca els responsables de l'agressió. I encetem la plana esportiva amb èxit i fracàs, perquè Carlos Alcaraz continua fent història al món del tennis i s'imposa a Jannik Sinner en la final del Roland Garros a París. Ha estat la final masculina més llarga de la història del torneig, amb 5 hores i 29 minuts de durada, i tot s'ha acabat decidint en el Super Tiebreak final. Per tant, és una fita històrica per Alcaraz i també pel tennis. En canvi, quan parlem de futbol, la selecció espanyola ha deixat escapar el primer títol en l'era Luis de la Fuente. I és que després d'un partit força fluix per part de les dues seleccions, tant l'espanyola com la de Portugal, els penals han dictat la sentència proclamant a Portugal campiona de la Nations League. Morata ha fallat el penal de l'equip espanyol i Rubén Neves ha donat el títol al seu país, proclamant així Portugal campió d'aquesta lliga. I abans de seguir amb el repàs informatiu, aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre company Isaac Vilà. I és que avui arrenquem una setmana en la que haurem d'estar pendents del termòmetre. La calor de ple estiu anirà posant esglaons cada dia, arribant al màxim aquest dimecres. Les temperatures que arribaran als 30 graus a la mateixa costa al llarg de la setmana i que podran acostar-se als 35 graus a l'interior de la comarca. La calor serà contundent tant de dia com de nit, amb xafogó marcada a tot el litoral. La humitat serà elevada i les temperatures de nit no baixaran dels 20 graus. Podria ser la primera setmana sencera en la qual tinguem nits tropicals. Amb aquesta calor, el vent i la mar estaran molt tranquils i el mar serà una bassa d'oli, el vent fluix i de garbí a la tarda. Al cel hi haurà pocs núvols i el sol dominarà cada dia de la setmana. Per tant, aquestes temperatures estivals i aquest estiu, al qual falta pocs dies per arribar, però que certament amb les temperatures que estem tinguent està plenament aquí. Per tant, qui no hagi fet el canvi d'armari, crec que ja és hora de fer-lo. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Carme Fenoll.
Hi ha llibres que no només es llegeixen, sinó que es viuen. Aquest principi de juny, per mi, ha tingut nom de dona i gust de fruita. Lisa Cohen, d'Ada Klein, publicat per l'altra editorial. La portada ja et dona una pista. Uns fruits del bosc, groselles, nabius o mores, madurs i intensos, com les històries que conté. Lisa ens parla dels seus amors, amb dones, amb homes, amb paraules. És un relat fragmentat i lúcid, que ens passeja per desitjos que neixen, s'intueixen, s'eclipsen. El llibre és una mena de dietari emocional, on la Lisa relata sense embuts el que ha estimat, el que ha perdut, el que ha volgut ser. I ho fa protegida darrere del seu pseudònim, Ada Klein, com si canviant-se el nom pogués travessar els límits del que se li permet. Però no hi ha disfressa que amagui la veu que Klein ha construït. Una veu delicada, irònica, lúcida i d'una honestedat desarmant. Una veu que busca, com tantes vegades busquem a la primavera, una mica de veritat entre la confusió i les ganes de començar de nou. Llegir Lisa Cohen és fer un viatge al centre del desig, però també al centre del llenguatge, a les paraules que fan de refugi, de mirall, d'arma i de casa. Als empordanesos hi trobarem paraules casa. Un llibre fi, saborós i fugaç, com un grapat de fruits del bosc entre els dits, i com la primavera, impossible de retenir, però inesborrable, mentre dura.
Doncs crec que és una bona recomanació literària per començar aquest dilluns, per començar aquesta setmana i també per començar a gaudir d'aquestes temperatures més altes a les quals ens acompanyen, doncs deixant enrere aquesta primavera. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de passar aquesta entrevista que tenim preparada amb Bem Straton, escoltem una mica de música amb Had to Go i de Chapel Roan, que va passar aquest cap de setmana pel Primavera Sound.
5, 6, 5, 6, 7, 8. Baby.
el Festival Clàssic Pal celebrarà aquest estiu la seva quarta edició amb una programació que busca consolidar el municipi com un referent cultural a l'Empordà a través d'aquesta música clàssica. L'església de Sant Pere de Pals serà de nou l'escenari de 4 concerts programats entre el 2 i el 17 d'agost. I per parlar de la programació d'enguany del festival ens visita la directora artística de la mostra i també pianista Emma Straton. Bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser aquí al Supermatí, com sempre. M'agradaria començar parlant una mica de tota la programació que tindrem enguany, aquest festival. Quins són els noms principals, no? Són aquests 4 concerts que tenim a l'església, però qui podrem trobar?
Estem molt contents realment de la programació d'aquest any perquè, per tant, seguim consolidant doncs, la filosofia que ja teníem des del primer dia. És a dir, per una banda, potenciar el talent local i donar oportunitats a companys i persones al territori, però per l'altra també col·laborar amb artistes de projecció internacional, que també és un avantatge, no? I un orgull pel nostre poble tenir-los aquí. Per tant, el primer concert anirà a càrrec del quartet de saxos Kevi Art, que són un grup d'aquí, però amb moltíssima projecció internacional, que de fet aquest any han estat celebrant una gira pels 10 anys i han actuat per tota Europa i no sé on més. I per tant estem molt contents doncs, que Pals també sigui una seu d'aquesta celebració del 10è aniversari. Després, en segon lloc, tindrem doncs, el meu concert de piano, que em fa molta il·lusió perquè més aquest any l'he volgut vincular una mica al Premi Enderroc i que tingui a veure, diguéssim, amb aquest primer disc que vaig treure, ja que també va tenir molt ressò aquí a l'Empordà, per tant em fa molta il·lusió. El tercer concert segueix sent aquesta col·laboració amb el Festival de la Xubertiada, que sens dubte doncs, també és un orgull i una sort per nosaltres poder col·laborar amb aquesta institució. I per últim tindrem una representació d'òpera a càrrec de la Laura Coll i tot un grup, de fet són 6 o 7, amb direcció artística de Federico Figueroa, i també ens agrada molt tenir aquest doncs, format per tancar el festival.
Parlaves d'aquesta aposta que feu una mica, no? Tant per artistes d'aquí com artistes que tenen projecció internacional, però no sé si parlant amb tu o amb la Laura Coll estem parlant d'aquest doble sentit en què sou artistes d'aquí, però que esteu tenint en aquests darrers anys molta projecció internacional. Clar, no sé com es viu això des de Pals, perquè, vull dir, estem parlant, no?, de que sou d'aquí i que, a més, no?, teniu tota aquesta carrera per endavant.
Sí, sí, exacte, tant en local, però també, de fet, estem més fora que dins, no? Però sí que és veritat que, doncs, això és bastant curiós. Una de les coses que també em va moure a fer aquest festival és que, home, en el mateix carrer de Pals que hi hagi 2 persones que es dediquen professionalment a la música clàssica, que tampoc és potser el més comú, és bastant significatiu, no? Per tant, crec que, doncs, les dues tenir un pes en aquest festival. A mi personalment em fa molta il·lusió i també doncs, tenir aquesta oportunitat, no?, professional de tornar a casa, no?, l'excusa per dir, mira, passo una setmana a Pals perquè a més hi faré un concert i que puguin venir doncs, aquells amics i aquelles persones que les diuen, ostres, a veure on toques, no sé què, que de vegades em queda una mica lluny. Per tant, no hi ha excusa.
Tota la gent de Pals o de la comarca que vulgui escoltar-vos, vull dir, té aquestes dates al mes de juliol, agost, que a més, vull dir, tenen aquest escenari tan únic que per qui no hi hagi estat, vull dir, l'església és un espai fantàstic. Entenc que també a nivell sonor per vosaltres, no?, com artistes i també com a músics de clàssica, us dona aquest joc, no?
Clar, és que de fet hi ha tants motius que acaba de confirmar més que aquest festival havia de ser, perquè tenim un espai natural, un escenari natural que podríem dir, que és l'església. Vull dir, ja si haguéssim de fer-ho a fora, amplificar, és preciós segur, però ja depèn del temps, de mil coses, no? Llavors sempre agraïm al mossèn doncs, que ens obrís les portes tan fàcilment per aquests actes, per aquests concerts. I clar, l'acústica justament de l'església de Pals és molt bona, doncs està tot molt bonic, és que realment és immillorable, no? Per tant, posant-hi 4 flors i allargant una mica l'escenari ja ho arreglem. I com diem, és a més una espai preciós del poble, un entorn, no?, que quan la gent per arribar al concert hi has de fer un passeig molt, molt bonic, doncs que crec que fa de tot doncs, més una experiència total i no només que vas a un concert, no? I això és també una mica l'objectiu.
Uh-huh. I, esclar, estem parlant no, d'aquestes quatre edicions del festival, vull dir, esclar, no sé com ha evolucionat el Festival Clàssic de Pals en aquests darrers anys, sí que és cert que s'ha anat incorporant un concert més, no?, d'aquestes primeres edicions que parlàvem, però no sé com ho viviu des de dins el festival, si hi ha hagut molts canvis i si s'ha aconseguit consolidar la proposta, és a dir, entenc que és una de les propostes de clàssica que tenim aquí al territori, perquè ara em venen al cap festivals i no em venen gaires propostes de clàssica.
Sí, la veritat és que jo estic molt contenta perquè crec que per un projecte que neix, la sort més gran que pot tenir és que s'arribi a consolidar, no? Que a vegades neixen coses però no s'acaben d'ubicar, i en aquest cas doncs això va néixer, clar, era una novetat els primers anys, fins i tot podríem dir els dos, tres primers anys, però ara ja el quart ja és com s'ha consolidat, la gent ja quasi que s'ho espera, o almenys saben que segurament passarà, ja a moltíssima gent li sona, no? I també un dels meus objectius era que la gent del poble se sentís això seu, perquè al final també retroalimenta el nostre poble, o sigui, va més enllà de la música clàssica en si, no? Jo crec que té moltes avantatges, per tant, això, estem supercontents. Sí que jo considero que créixer al final no només té a veure amb el nombre de concerts, que l'any passat en van fer 4 i per exemple aquest any també, doncs perquè també anar a poc a poc, sinó també anar fent millores a nivell global, no? O sigui, de comunicació, per exemple aquest any ja col·laborem, o sigui, és una coorganització totalment per igual, diguéssim, de l'Associació Cultural de Pals i l'Ajuntament de Pals, que també ha apostat per això i els agraïm moltíssim. Això evidentment també ens dona molta solidesa i tranquil·litat, no? Almenys per aquest any. I llavors també això, millorar en tema de programes, de comunicació, de, per exemple, l'espai, d'oferir potser algun pica-pica o alguna copa de cava després dels concerts, això ho estem acabant de gestionar, però doncs això, poder dir que ho estem consolidant i que hi ha una constància, doncs crec que és una sort molt gran per un projecte.
Mm-hmm. I esclar, estàvem parlant, no, d'aquesta col·laboració que es dona entre l'Associació de Pals, l'Associació Cultural de Pals i a més l'Ajuntament, però crec que també és important destacar la teva feina a l'hora de configurar tots aquests artistes i aquests concerts, no? Perquè estem parlant que ara no recordo si fa 2 o 3 anys que la Xubertia de forma part d'aquesta programació del festival, però a més d'aquests noms que són tan rellevants de clàssica i que podem veure a espais com el Liceu, però que els tinguem aquí mateix al costat de casa.
Sí, sí, la veritat és que a mi em fa molta il·lusió la feina que estem fent, sí que hi ha molta feina al darrere, no només és allò, programo 4 concerts, sinó que, clar, hi ha tota una gestió i de, doncs, aconseguir aquestes coses, no?, com una col·laboració amb la Xubertíada, però sí que és veritat que, la veritat és que ens ho van posar molt fàcil, és com que van acollir a un germà petit, no?, a un festival, diguéssim, que acabava de néixer també a l'Empordà, i crec que de fet els hi va fer com una certa gràcia, perquè al final, alguna vegada m'han preguntat, ostres, hi ha molts festivals aquí, no?, hi ha el Festival de Torroella, jo crec que al final no ho hem de veure com una competència, perquè turistes n'hi ha, crec que de sobres, com més coses hi hagi perquè tothom estigui ubicat millor, però a part, doncs això, cada festival, cada poble té la seva singularitat, porta els seus artistes, per tant, al final, com més cultura hi hagi, no? Doncs jo crec que millor, per tant, en aquest sentit molt contents, i a la Xubertíada doncs sempre agraeixo públicament aquesta col·laboració, perquè sens dubte, a part de tota la feina que hem fet nosaltres, això ens va donar una gran empenta ja des de la segona edició.
Uh-huh. I parlant una mica, recuperant el tema de l'espai, no? Tenim aquesta església de Sant Pere de Pals, però, esclar, no sé quanta capacitat té l'església a l'hora d'acollir públic, i si espereu, com en d'altres concerts, en d'altres edicions, que aquest espai s'aconsegueixi omplir i es aconsegueixi fer gaudir, no, d'aquesta clàssica a gent que és d'aquí de l'Empordà i també de fora de l'Empordà.
La veritat és que estem molt contents, perquè podríem dir que l'any passat, si fem la mitjana, gairebé estava plena l'església cada concert. O sigui que, com et dic, no? L'aforament són 150 persones, no són allò 500, però també ens agrada, no? Perquè crec que això també fa aquest festival, doncs, una mica més íntim, no? Una mica més de petit comitè, no? Allò que la gent no pugui ni aparcar, no? Quan arriba a Pals, vull dir que al final és un poble petit. Llavors crec que doncs, aquest aire pot ser una mica més íntim, no? Però sí que, clar, evidentment, si aconseguim omplir, que és el que en la tònica que anàvem l'any passat, doncs clar, nosaltres estem molt i molt contents, no? Al final l'espai és el que res, i de moment ja et dic que ens està bé, no se'ns queda patint ni molt menys, al contrari, vull dir, l'objectiu és ara omplir i de moment doncs, semblava que ho estem aconseguint, per tant, tant de bo aquest any també.
I, esclar, estem parlant d'aquest format íntim, suposo que també és un dels punts a destacar d'aquest festival, no? Que ofereix clàssica, però que ofereix clàssica de prop, que a vegades quan parlem de grans escenaris ens dona aquest punt com de distància, no?
Sí, jo de fet que sóc del món de la clàssica, jo ho entenc perfectament, no? Que de vegades sembla una cosa així com aïllada o que només per no sé, per certes persones, no, que hi entenen i tot això, que això al final és mentida, perquè fins i tot a les grans sales la majoria de públic és simplement que li agrada, però no vol dir que siguin experts, no? Però bueno, això és un tema a part. Doncs tot i això, considero que el fet de fer-se, no, al mig del poble, a l'església, que al final doncs és un espai doncs que està obert sempre, no? Vull dir, per moltes diferents coses. Doncs això, amb aquestes 150 persones que passeges pel poble, o sigui, és com que trenca una mica, crec, aquesta barrera de ostres, ja un concert de música clàssica, un auditori supergran, no? Que potser allò ja fa més respecte, per tant, crec que és l'oportunitat perfecta, no? Per tenir un tastet de clàssica, ostres, vaig al concert, no passa res, a veure si m'agrada, a veure si no, què m'agrada més el concert, què menys, crec que és un primer pas, diguéssim, i crec que es pot fer així.
Mm-hmm. I ja per acabar, perquè m'agradaria canviar una mica de tema i preguntar-te, no? Vens de guanyar un premi en de rock, no? Aquest destacat de clàssica, a més, no? De presentar aquest primer disc que és Síntesi, com està anant l'any, Emma? Et podrem veure en aquest festival de Pals, però no sé si et podrem veure en altres espais, et podrem gaudir de la teva música, o ja tens algun projecte entre mans que podrem escoltar en els propers mesos?
Moltes gràcies per preguntar, això primer. Doncs mira, fa dos dies estava tornant d'Anglaterra perquè vaig fer el meu concert oficial allà en un festival, en una església, i va ser molt bonic, per tant, molt contenta, no?, de poder anar creixent també en països, no?, que al final és superxulo això. I la veritat és que és un any, jo diria de moment, crec que el millor que he fet mai com a temporada professional, no?, perquè ja ho començava amb el debut al Palau de la Música, el llançament del disc, el Premi de Rock, que va ser totalment inesperat, llavors vaig poder debutar a Viena, també a Àustria, que al final és una ciutat i un país per la música clàssica també excepcional. Doncs també he fet una gira de joventuts musicals de Catalunya que encara està seguint, de fet el 23 de juliol també actuaré a l'església de Calella de Palafrugell, que és un concert que em fa molta il·lusió perquè al final és una programació doncs, que fa molts anys que venen també grans artistes i doncs, poder-hi actuar per fi. De fet, quan tenia 15 anys així vaig fer de talonera d'un dels concerts, vaig anar allà a tocar una peça al principi, no? I ara doncs ja està, i ara faig un concert amb noms i cognoms i em fa molta il·lusió. I per la propera temporada, doncs, la veritat, també molt contenta dels concerts que ja tinc programats. Em portaran a noves ciutats com Saragossa, Sevilla, Lugo. Tinc un debut amb l'orquestra de Barcelona, l'OBC, en el Festival Emergents, a la Sala Gran de l'Auditori, al febrer. Vull dir que la veritat és que fa molta il·lusió mirar enrere, no?, i veure el recorregut, i també mirar endavant i veure doncs, que estan havent-hi projectes i que hi ha coses. I això doncs, em motiva, sens dubte, perquè al final doncs, treballo molt i em fa molta il·lusió doncs, que això sigui la meva feina i que vagi bé.
Doncs estarem molt pendents de tota la feina que facis perquè ens encanta seguir-te, i a més també estarem pendents d'aquest festival clàssic que Pals, que començarà a partir d'aquest mes de juliol i seguirà tot el mes d'agost. Hem parlat amb la seva directora artística, Emma Straton, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Bon dia, que vagi bé. I nosaltres escoltem una mica de música amb 6 de febrero i l'Aitano.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está. Más frío cuando no estás tú. Hoy ya no puedo escuchar tu voz. Otra vez sola en mi cuarto azul. Porque todavía te quiero. Te prometiste un mantero. Ahora devuélveme.
que estoy mejor, aunque por ahora parezca peor. Porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste el mundo entero. Ahora devuélveme mis seis de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Llevo para olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás. Yo no puedo olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
Quan passen gairebé 3 minuts de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Begú ha posat en marxa aquest mes de juny la renovació integral de l'edifici de les Escoles Velles. Les obres concretament començaran aquest proper dijous 12 i tindran una durada aproximada de mig any. L'actuació vol modernitzar aquest espai emblemàtic i el vol fer més eficient, accessible i sostenible, Anna.
Entre les millores previstes hi ha la instal·lació d'una caldera de biomassa, la renovació de la xarxa elèctrica i la millora de l'aïllament. També es repintarà l'interior i es renovarà la senyalització per fer-lo més agradable i funcional. L'obra compta amb el suport dels fons europeus Next Generation i també una aportació municipal. Durant els treballs, l'edifici estarà tancat per garantir la seguretat. Això afectarà la Biblioteca Municipal i el Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya, que no es podrà fer servir. Per això es volen aprofitar per començar les obres durant els mesos d'estiu, que és quan hi ha menys activitat lectiva. Tot i això, l'activitat cultural no s'aturarà, l'equip tècnic seguirà operatiu des del cinema, casino, espai cultural i també es mantindrà l'atenció per telèfon i per internet.
I l'Escola Torres i Jonama de Palafrugell organitza diverses activitats per celebrar el seu centenari. Al llarg d'aquesta setmana faran una tertúlia a portes obertes al centre, un sopar, cantades i un acte institucional al Teatre Municipal, entre moltes altres activitats. Ferran.
Avui i demà, a 11:15 del matí, portaran 400 milions de segons al Teatre Municipal de Palafrugell. Serà una funció amb representació de l'alumnat del centre. Organitza l'escola i l'Associació de Famílies d'Alumnes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, el Departament d'Educació, la Diputació de Girona, Vins i Licors Grau i del Centre Fraternal. Divendres faran la tertúlia 100 anys d'història a l'entrada de l'escola a partir de 8:15 del vespre. Comptarà amb les intervencions de Josep Pi Ferrer, Carme Rueda i Joan Busquets. Moderarà la directora Emi Garcia. I després, el divendres, a les 9 del vespre, l'alumnat interpretarà una audició i hi haurà una jam session oberta a la participació d'exalumnes i gent vinculada al centre. També hi haurà una sessió de discjòquei. Dissabte, l'Escola Torres i Jonama organitzarà un acte institucional al Teatre Municipal amb el Parlament d'Autoritats i la presentació del documental del centenari. Serà a les 11 del matí. A part, hi actuarà la coral de l'escola i la colla gegantera de Palafrugell i els grallers. A part, presentaran el mural del centenari Marina Bacalulis i descobriran la placa commemorativa amb portes obertes. El dissabte, a les 8 del vespre, organitzen un sopar al pati de l'escola i a 11:15 de la nit hi haurà l'actuació del Macnil. I per acabar, diumenge faran un matí esportiu al pati de l'escola. Hi haurà bicicletada, jocs tradicionals, futbol sala familiar, escape room, body balance i tallers.
I la Fundació Jordi Comas Matamala i la Fundació Barça van celebrar aquest passat divendres a l'Hotel Aromar de Platjaro l'acte de cloenda del primer campus d'Ocupabilitat 2025 emmarcat dins el programa Joves Futur Més. Aquesta iniciativa té com a finalitat oferir noves oportunitats formatives i laborals a joves extutelats de Catalunya d'entre 18 i 25 anys, Carla.
El campus ofereix 3 estades formatives intensives. Aquestes estades arribaran a una 50 de joves derivats d'entitats socials. La formació es realitza en entorns laborals reals, especialment en el sector de l'hoteleria i la restauració. Hi participen personal de cuina, sala, manteniment, neteja i jardineria de les empreses col·laboradores. A més del campus de Platja d'Aro, el programa també inclou dos campus més. Un es fa a Lloret de Mar i l'altre a Barcelona. Tots ofereixen una formació integral que combina pràctica professional amb activitats complementàries. Els participants també reben tallers d'atenció al públic en anglès, sessions esportives, xerrades motivacionals i activitats culturals. A més, tenen entrevistes amb responsables de recursos humans i visites a empreses. Tot el procés compta amb l'acompanyament de professionals com psicòlogues, formadores i personal d'inserció laboral. Quan acaben el campus, els joves continuen rebent suport durant un any dins del projecte Joves Futur Més. Aquest acompanyament inclou formació, orientació per a la inserció laboral, suport psicosocial i mentoria. L'objectiu és facilitar la seva autonomia professional i personal. Les empreses col·laboradores també es comprometen a valorar la contractació dels joves que destaquin en el campus. A més, poden oferir suport en la gestió de l'habitatge durant l'estiu si cal. La participació en el programa és gratuïta per als joves i per a les entitats derivadores. Aquesta gratuïtat és possible gràcies al finançament de la Fundació del Futbol Club Barcelona i de la Fundació La Caixa. En el campus de Platja d'Aro han col·laborat el grup Aroma Mar Hotels, el professorat de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, voluntaris de la Fundació La Caixa, l'entitat Aro Impulsa, l'Ajuntament de Platja d'Aro i diverses empreses del municipi. L'objectiu és que més de la meitat dels 16 joves participants trobin feina aquest estiu, aprenguin un ofici i puguin aspirar a una ocupació estable.
I canviem de tema perquè la Fundació Vilacases presenta l'exposició Ritme i Matèria per commemorar el centenari del naixement de l'escultor Marcel Martí. La mostra revisita l'obra d'un dels grans noms de l'escultura catalana del segle XX, posant de relleu la seva constant recerca del ritme i dels espais interiors a través d'un ampli domini de la matèria. Ferran.
Ho explica el comissari de l'exposició, Aitor Quinell.
Doncs Marcel Martí, com has dit, és un dels escultors icònics de Catalunya, de la postguerra. De fet, a partir de la seva primera exposició al 59, a Barcelona, doncs ja va entrar directament en la relació d'escultors amb prou importància com per ser representants de Catalunya, no? Entre els quals doncs el Subirachs, el Monzó, el Corberó, etc.
Tot i ser reconegut principalment com a escultor, Marcel Martí també va conrear altres disciplines, com el gravat, el tapís i el dibuix. L'exposició permet als visitants descobrir la seva evolució artística, des d'una figuració idealitzada del cos humà fins a una abstracció pura. Les obres escultòriques de petit i mitjà format, acompanyades per un gabinet de dibuixos, ofereixen una visió completa del seu llenguatge personal. Martí, autodidacta de formació, és considerat un dels grans escultors catalans contemporanis i una figura clau del moviment renovador sorgit a Barcelona de la postguerra. La seva obra es caracteritza per un llenguatge orgànic i sensual, amb composicions de formes simples i depurades que recorden el modernisme gaudinià. Elements còncaus i convexos es combinen a materials diversos. L'obra de Marcel Martí es veu influenciada pels grans escultors contemporanis com Henry Moore, Ossip Zadgin i Juli González, però conserva sempre un caràcter expressionista pròxim de l'informalisme. La singularitat es pot apreciar a Ritme i Matèria, inaugurada aquest dissabte al migdia.
Es basa més aviat en una qüestió antològica. Val? Hem triat peces que no es veuen mai. De fet, hi ha moltes peces que no s'han vist mai, a excepció de la primera vegada que es van exposar, doncs, al 54, al 59, etc. I hem volgut donar importància també a la feina de Marcel Martí com a dibuixant, perquè era molt bon dibuixant i ell considerava el dibuix no com una eina, sinó com una art final. És a dir, tots els dibuixos que estan aquí doncs estan signats per ell també.
La mostra també és un homenatge al vincle de Marcel Martí amb Palafrugell, on va passar els seus últims anys i va morir el 2010.
I la Bisbal d'Empordà es prepara per viure una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que aquest any celebra el seu 30è aniversari. La cita serà del 18 al 20 de juliol i durant 3 dies les places i carrers del municipi acolliran més de 45 espectacles protagonitzats per 27 companyies diferents. Carla.
La programació d'aquesta edició destaca per l'aposta decidida pel circ contemporani i les noves creacions. Es presentaran projectes innovadors, espectacles acabats d'estrenar i projectes en procés de creació. En el cas, per exemple, exemple del primer espectacle de la companyia FAMUT sorgirà del col·lectiu de circ de Girona. La portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal d'Empordà, Eva Gasull, explica que la voluntat de la fira és que sigui un lloc de gaudi i descoberta de propostes dedicades al circ.
La fira, més enllà de ser un lloc de gaudi, no? On podem gaudir de circ i el públic al res, és un espai on cada vegada acull més programadors, altres festivals que venen.
Fidel a la seva essència, la fira manté una forta presència de talent local. Més de la meitat de les companyies programades són catalanes. També participen grups provenents d'altres punts de l'Estat, com el País Valencià, Navarra, Múrcia, el País Basc i Andalusia. A més, hi haurà companyies internacionals de països com França, Romania o Itàlia. Enguany, la fira incorpora nous espais per ampliar l'oferta i descentralitzar les activitats. Es recuperen les escoles velles que s'havien deixat d'utilitzar per obres i també s'estrenen els exteriors de Can Formatger, un equipament municipal situat al barri del Convent. La programació inclourà una àmplia varietat de disciplines. Per celebrar els 30 anys de trajectòria, la Fira ha posat en marxa un nou portal web que recull contingut sobre la història del festival. També s'han organitzat dues exposicions commemoratives. Una mostra fotogràfica a la plaça del Castell repassarà les 29 edicions anteriors. A més, 30 comerços de la ciutat decoraran els seus aparadors amb material històric del festival. Eva Gasull destaca la implicació dels comerços i entitats del municipi.
La Bisbal tenim el gran privilegi de ser un poble que gaudeix, no? De molt teixit associatiu, de molta entitat, i que bona part d'elles ens han ajudat, no? a tirar també endavant aquestes 30 edicions.
La majoria d'espectacles seran gratuïts. Els pocs de pagament tindran preus populars per garantir l'accessibilitat. La Fira del Circ al carrer de la Bisbal va néixer l'any 1996 impulsada per l'entitat juvenil Nuix. Actualment és un dels festivals de referència en l'àmbit del circ contemporani i familiar a Catalunya.
I Ferran Palau va omplir aquest dissabte la plaça de l'Església de Gualta en un nou concert del Festival Ítaca. El públic va exaurir les entrades per escoltar aquest cantautor que va presentar el disc Plora aquí. A l'escenari, Palau va estar acompanyat per una banda d'artistes empordanesos i pel productor Jordi Matas.
El disc Plora aquí proposa un viatge sonor marcat per la nostàlgia, el minimalisme i l'ús de sintetitzadors. Les cançons evoquen mons onírics i referència al cinema dels anys 80. La música de Palau manté l'essència personal del cantautor, sempre oberta a nous horitzons. El Festival Ítaca ja recorre diferents escenaris de l'Empordà. Enguany ofereix prop de 20 concerts fins al 6 de juliol. Després de les primeres parades a Ullastret i Gualta, el festival continuarà a cursar l'Estartit La Pera i Calella de Palafrugell. Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha Oques Grasses, Viva Suècia, Carolina Durante, Muixca, Figaflaues, Pau Vallbé, Maria Jaume, Judit Niederman, Pau Figueres, Wineta i Dan Peralbo i El Comboi, entre molts d'altres.
I nova jornada per informar i conscienciar sobre les inundacions al Baix Ter. El debat d'Hidronet torna el 12 de juny a Torroella de Montgrí. Mariona.
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acollirà el dijous 12 de juny el cinquè debat públic del projecte Hidronet Baix Ter. S'hi parlarà del risc d'inundacions cada cop més freqüents i greus a la zona i es donaran eines pràctiques per fer-hi front, tant a nivell individual com a col·lectiu. La jornada, que es farà de les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre, estarà moderada per Anna Maria Ribas, de la Universitat de Girona. Es tractaran temes com la preparació d'un equip antiinundacions, els sistemes d'alerta i els comportaments a seguir en cas d'emergència. El projecte Hidronet vol millorar la resiliència dels ecosistemes fluvials del Baix Ter i compta amb el suport d'ajuntaments de la Diputació de Girona, la Universitat i entitats locals. Davant els efectes del canvi climàtic i episodis com els temporals Glòria o Sant Jordi, els organitzadors volen conscienciar que aquests que estan preparats pot salvar vides.
I la desena edició de la Fira de la Gamba de Palamós ha estat un èxit. Es va celebrar aquest dissabte a la Llotja del Port Pesquer i ha servit 500 quilos de gamba de Palamós i ha venut més de 40.000 tiquets, Mariona.
A la Fira hi ha participat una quinzena de restaurants i productors locals amb plats que anaven des de fideus fins a croquetes, gelats i granissats de gamba.
A banda de l'oferta gastronòmica, els visitants han pogut pujar a les barques d'arrossegament, veure la subhasta de peix i assistir als show cookings amb cuiners destacats. Durant l'acte, el World Wrestling Federation d'Espanya ha estat nomenada ambaixadora de la Gamba Palamós 2025 per la seva tasca en sostenibilitat. També s'han atorgat 5 nous certificats de la marca de garantia a establiments de Palamós, Sabadell, Vilanova del Vallès i Barcelona. L'esdeveniment l'organitzen l'Ajuntament, la Confraria de Pescadors i la Fundació Promediterrània amb el suport de diverses entitats col·laboradores.
I tornem a Begú perquè Rafa Cabanillas s'imposa en aquesta travessia de la Marnaton i Dreams de Begú i s'apropa cada cop més al títol de la Copa en una jornada amb rècord de participació i també acció solidària.
Prop de 700 nedadors han participat aquest dissabte a la Marnaton i Dreams de Begú, una de les proves de natació en aigües obertes més importants del país. Rafa Cabanillas i Ona de Miguel han guanyat a la distància de 7 quilòmetres, sumant la seva tercera victòria consecutiva en aquesta edició de la Copa. La jornada ha transcorregut en condicions meteorològiques òptimes i amb un ampli dispositiu de seguretat format per més de 50 caiacs i 15 embarcacions. A més, ha tingut un component solidari destacat. Dos nedadors invidents, Hugo Font i Héctor Gutí, han completat amb èxit les proves d'1,5 i 3,5 quilòmetres acompanyats dels seus guies. En la distància de 3,5 quilòmetres, els vencedors han estat Mario Guillén i Sonia Arroyo, mentre que a la distància de 1,5 quilòmetres s'han imposat Daniel Ortiz i Ona Llenas. La propera cita del circuit serà el 28 de juny a Sant Feliu de Guíxols.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí d'avui dilluns, hem de parlar d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de començar parlant de la nova eina que ha llançat Microsoft, el Bing Video Creator. Tinc curiositat.
Doncs sí, es tracta d'un generador de vídeo que utilitza intel·ligència artificial per crear peces audiovisuals a partir de descripcions de text. L'aplicació és gratuïta i permet crear vídeos curts de 5 segons només introduint un context o una descripció detallada. Aquesta eina funciona dins l'aplicació de Bing Mobile i en els pròxims dies estarà disponible per escriptoris i per el Copilot Search. Per fer-ho servir, l'usuari només ha d'introduir unes instruccions, pot ser un context, una descripció o alguns detalls addicionals, i un cop generat el vídeo, aquest es pot descarregar i compartir a través del correu electrònic o de les xarxes socials. També cal tenir en compte que els vídeos es conservaran emmagatzemats durant un màxim de 90 dies i el motor que impulsa tota aquesta nova eina és Sora, la tecnologia d'intel·ligència artificial generativa d'OpenAI. Sora és una... es va presentar al febrer del 2024 i és capaç de crear escenes de vídeo molt realistes, de fins a un minut de durada, amb detalls acurats, moviments de càmera complexos i personatges que poden mostrar emocions, fins i tot. A més, també pot generar vídeos a partir d'imatges fixes.
Clar, a mi això em genera... Vull dir, funciona bé? És a dir, sí. Vull dir, són creïbles les imatges que genera? És que no n'he vist cap, eh? Vull dir, això seria mirar-ho, no? Potser?
Sí, hi han demostracions fetes i són prou creïbles. La veritat és que sí. Mira. La veritat que sí, sí, sí. I bé, és un... És una aposta que està fent Microsoft per crear contingut audiovisual que sigui accessible ja per tothom.
És que m'estic imaginant les aplicacions que pot tenir i em fa pensar, per exemple, vull dir, a veure, pels puristes de la creació suposo que és més complicat, però imagina't que es pot fer servir per crear algun pla, no, d'aquests de pel·lícules d'acció que són tan complicats de gravar i t'estalvies alguns diners si ho fas directament.
Bé,
amb això.
A tant no arriba, però per coses més senzilles, no, per fer pel·lícules segur que no, però... Bueno, no sé.
Jo ja et dic, segurament en els propers mesos faran alguna cosa perquè sigui sí. possible crear pel·lícules, perquè això està avançant a passos gegants. Vull dir,
això sí.
Potser encara és aviat, però ja ho seguirem.
Sí.
Canviem de tema perquè hem de parlar de les plataformes de vídeo més vistes a Catalunya. Prime Video i Netflix lideren el rànquing.
Doncs sí, un estudi recent elaborat per Carter Media ha revelat quines són les plataformes més consumides a Catalunya. Segons aquest informe, més de la meitat de la població catalana mira contingut a Prime Video, concretament un 55,1%, i al Netflix un 51,8%, almenys un cop al mes. Aquest nou sistema de mesura integra tant el consum de televisió lineal com el de les plataformes digitals a través de diferents dispositius, com televisors connectats, ordinadors, mòbils o tauletes. Destaca també que la plataforma 3CAT, creada fa un any i mig, ocupa ja la tercera posició amb un 29,2% de presència a les llars catalanes. I les dades mostren que el consum digital representa actualment un 40% del total de contingut que consumim, mentre que la televisió convencional encara concentra un 60%. Tot i així, a Catalunya, l'evolució cap al digital és més ràpida que la resta de l'Estat. A més, si ampliem la mirada cap a altres entorns digitals, veiem com YouTube és la plataforma més utilitzada, un 81% dels catalans hi han accedit almenys un cop al mes, i altres plataformes amb forta presència són, per exemple, TikTok, amb un 51,8%, Disney, amb un 20,3%, Movistar Plus, amb un 19,8%. Bé, aquestes dades ja ens confirmen l'evolució constant d'hàbits de consum audiovisual que cada vegada es diversifiquen més i van més cap a això, cap al digital o cap al streaming on demand.
La veritat que està... És que ara estava pensant en 3CAT i la sí. Veritat, vull dir, recuperar continguts com Bola de Drac i Plats sí. Bruts i coses d'aquestes... La veritat, em fa il·lusió, perquè, ostres, surt de la programació habitual que tenen i fa gràcia veure-ho a través d'allà i poder-ho recuperar, vull dir que...
Clar.
Molt bé, vull dir, aquestes plataformes digitals trobo que molt bé i a més coincideixen una mica amb tota aquesta tendència que comentaves. Però hem de canviar de tema perquè a l'Estat espanyol ara ja estan prohibides les trucades comercials des dels mòbils. Aleluia!
Aleluia.
Aleluia.
A veure per on sortiran ara. Però
ja.
Bueno, de moment ha entrat en vigor una nova normativa que prohibeix rebre trucades comercials des de números de telèfon mòbil. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Ministeri de Transformació Digital i estableix que les trucades comercials només es poden fer des de números amb prefix provincial o des de números gratuïts com el 800 o el 900. Per tant... els veurem clarament.
Controlats.
L'objectiu principal d'aquesta regulació és dificultar l'accés dels ciberdelinqüents als ciutadans, que és una cosa que estava passant molt. Uh-huh. També es bloquejaran les trucades procedents de números no assignats o virtuals, així com aquelles que tenen un origen internacional però intenten ocultar la seva procedència real. Les operadores que no compleixin amb aquestes normes s'exposen amb multes de fins a 2 milions d'euros. I, a més, el Ministeri de Consum ha presentat una proposta per ampliar la regulació i el que es vol fer és prohibir també l'ús de números fix per trucades comercials i establir un sistema d'identificació amb codis específics que permetin als usuaris reconèixer de manera clara quan una trucada és de caràcter comercial.
Ai, amb aquestes tant de bo.
Sí,
tant de bo. Tant de bo.
Doncs amb aquestes mesures el que es busca és reduir els casos de suplantació d'identitat, com dèiem, els fraus telefònics, que han augmentat significativament els darrers anys. De fet, a Espanya els delictes informàtics relacionats amb aquest tipus d'estafa han crescut un 500%. Mm. I una de les pràctiques més habituals és el phishing de telèfon, fent-se passar per empreses o institucions fiables que es fan passar per elles i et demanen dades que no s'haurien de donar mai.
No.
Amb aquesta nova regulació el que es pretén és això, oferir més seguretat als ciutadans i garantir que puguin identificar clarament quin tipus de trucades estan rebent.
És que és cert, vull dir, cada dos per tres s'escolten casos nous de que sí. O robatori d'identitat o que, per exemple, et truquen des del banc i et demanen les dades que amb això ja has d'anar amb compte, vull dir, perquè si és algo urgent el banc t'enviarà una carta.
Sí, segurament, o des de l'aplicació ho veurem.
Exacte.
Perquè, recordem, els bancs tenen aplicació mòbil i...
I funcionen bastant
les sí, les comunicacions van per allà, normalment, no van per SMS.
No, no.
En tot cas, si rebem algun... Bueno, de fet, ara t'ho explicaré, perquè... Hi ha un tema aquí amb el BBVA, ja, per exemple, que...
Ara ho estic veient.
Sí.
Perquè parlàvem, no?, d'estafes bancàries i de suplantació d'identitat pel telèfon, però hi ha una nova onada que està preocupant a molts usuaris.
Sí. I que, a més, és molt real, Sí, sí, sí.
Uf.
I és que en les darreres setmanes s'ha detectat això, una nova campanya d'estafa bancària molt sofisticada que està afectant a molts usuaris, especialment això, els clients de BBVA. El funcionament és el següent. Els ciberdelinqüents envien un missatge de text que aparentment prové del número oficial del banc. El missatge es presenta com si fos part de la cadena habitual, per tant ens queda en aquell fil de conversa del propi banc, eh? El missatge de text diu, per exemple, que a partir d'una data concreta la persona no podrà utilitzar el seu compte si no actualitza el sistema de seguretat o si no actualitza informació que hi ha allà dintre. Una cosa que alguna vegada passa, que et demana el banc, escolta, actualitza el DNI o no.
Bueno. Sí, però et fa entrar directament a l'aplicació. Vull dir, a mi m'ho envia directament des de l'aplicació. Vull dir que...
Exacte.
És el que dèiem, que normalment, si hi ha alguna notificació del banc, ja t'ho envien des de l'aplicació. Sí que és cert que últimament també els bancs estan molt pesats. Jo no sé quants cops m'estan enviant que sol·liciti un préstec o que sol·liciti qualsevol altra cosa, però sí que és cert que les comunicacions es fan des d'allà.
Sí, sí, sí. Doncs el problema és que aquest enllaç, doncs, que cliquem, no porta l'aplicació, no porta la seva web oficial, sinó que ens porta a una pàgina falsa que pot infectar el dispositiu amb malware o bé recollir directament les dades personals i bancàries de la víctima. El que fa especialment perillós aquesta estafa és el seu realisme. El missatge s'insereix dintre de la conversa del banc i, per tant, resulta bastant difícil d'identificar. Tot i això, hi ha petits detalls que poden ajudar-nos a identificar l'engany, com, per exemple, errors ortogràfics o una redacció poc habitual. Jo recomano posar l'aplicació en català, perquè els missatges també arriben en català
i es detecta fàcil.
I si el veus en castellà, dius, ep, aquí passa alguna cosa. Per tant, el banc el que recomana és als usuaris que marquin aquests missatges com a correu brossa i que no facin cas a enllaços sospitosos i en qualsevol cas o en qualsevol dubte, que contactin amb el banc directament. Exacte. O a través de l'aplicació, que l'aplicació sí que amb la doble autenticació i tot això bé, és un factor bastant més segur. Sí.
Sí, sí. I acabem parlant del fracàs de la darrera missió japonesa a la Lluna. M'encanta anar a l'espai, però quin desastre.
Doncs sí, exacte. No només Elon Musk se li estranyen els coets, eh? I és que aquesta setmana s'ha confirmat que la missió japonesa Success 9, vaja, Success, no va tenir gaire Success, sí, liderada per l'empresa privada L-Space, ha fracassat en el seu intent d'aterrar a la Lluna. Oh. El mòdul d'aterratge anomenat Resilience havia de tocar la superfície el passat dijous, a les 9:17, però a pocs metres de l'aterratge es va perdre la telemetria i les comunicacions es van irrompre completament. Després d'hores d'intentar restablir aquest contacte, l'empresa va emetre un comunicat anunciant que donava la missió per acabada. Segons les primeres anàlisis, el més probable és que hi hagués una fallada en el sistema làser que mesura la distància fins a la superfície i aquest error hauria provocat un aterratge forçós i la col·lisió.
Possiblement, segurament, perquè...
Sí, eh?
Sí, no, jo és el que veig, però... Quina llàstima.
Doncs, sí, i és que ja és el segon intent fallit d'aquesta empresa, L-Space, que ja havia tingut un incident similar al 2023. Aquesta missió també comptava amb la participació de l'Agència Espacial Europea, que havia desenvolupat també un rover europeu que es deia Tenacious, que estava a bord d'aquest mòdul i que, per tant, s'havia de posar a explorar més en profunditat aquest planeta. I tot i que aquest nou fracàs l'empresa manté com a objectiu construir un ecosistema cislunar que connecti la Terra i la Lluna econòmicament i socialment. L'empresa té plans, atenció, per explotar els recursos lunars i també preveu d'aquí unes dècades que hi puguin haver 1.000 habitants a la Lluna i milers de visitants anuals.
Ho veurem. Martí, hem d'anar acabant.
Podem veure-ho.
Hem d'anar acabant perquè s'acaba el supermatí.
Sí,
veurem com acaben aquestes missions i ho repassarem tot en els propers dilluns. Que vagi bé.
Molt bé. Adéu, bona setmana.
Adéu. I nosaltres ens acomiadem aquí del supermatí. Esperem que ens torneu a escoltar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana. Que vagi bé. Adéu, adéu.